Què tal? Com esteu? Us donem la benvinguda al Camerino. Un dijous més, com cada Camerino, tenim en Joan Amat al control tècnic. Comptem amb la col·laboració de l'Eva Bertran i qui us parla, Carla Sant Martín. Ja ha passat el carnaval, tornem a pensar en el teatre i en la música, que és el que fem en aquest programa. Aquesta setmana tenim doblet a Cal Bolet i l'Auditori. Tenim divendres al vespre a l'Auditori Maria Rosa Juncosa la visita de David Palau i Kid Flus amb el seu concert Les cançons de Serrat sense Serrat. I diumenge al Teatre Cal Bolet hi haurà l'obra L'illa deserta, una comèdia romàntica, deliciosa, de Marc Artigau, que interpreten la Maria Rodríguez i en Miqui Esparvé. Per tant, tenim un cap de setmana amb molta oferta cultural que volem compartir amb vosaltres i ens hi posem tot seguit. Comencem el Camerino i ho fem amb el recomanat d'aquesta setmana.
Hola, molt bon dia a tothom. Soc en Joan Muñoz i m'han dit que tinc 60 segons per recomanar un espectacle i l'espectacle que vull recomanar és tan bo que només dient-lo, doncs tothom hi anirà en massa a veure'l. Així que me'n sobraran més de 30 de segons. Doncs m'ho prenc en calma i augmentem una mica el misteri, no? Què us sembla? Va, no us faig esperar més. L'espectacle que us recomano és el Serrat sense Serrat, que és d'aquest proper divendres 23 de febrer a l'Auditori de Vilafranca, un lloc espectacular per veure concerts, per veure tot tipus d'espectacles que s'hi programen, i no us ho podeu perdre. Imagina't, la música de Joan Manuel Serrat, ara que ell ja està retirat, interpretada per dos músics que l'han acompanyat en la seva trajectòria, en concerts, en gires, en la gravació de discos. No ens ho podem perdre. A més, un dels músics, en David Palau, veí de Vilafranca. Vull dir, què més volem? És una oportunitat per viure una nit màgica amb una música excepcional, amb uns músics excepcionals. I, a més, això tenint en compte que un dels intèrprets amb un reconeixement internacional merescudíssim com és en David Palau, doncs és un veí de la vila. Evidentment hem d'estar allà amb ell, escoltant-lo, apoyant-lo i, sobretot, gaudint-lo. Perquè, com diuen els entesos de la música, el David Palau, dins el món de la guitarra, dins el món de la música, és un autèntic maquinote. Així que us recomano, evidentment, aquest espectacle i, pels amants de la guitarra, mireu els tutorials de YouTube d'en David Palau perquè aprendreu trucs, aprendreu a tocar la guitarra de manera sòlida molt ràpidament perquè ell ho sap tot dins aquest món. Així que no us ho perdeu i disfruteu-ho.
Si avui és dijous i sona aquesta sintonia, vol dir que hem de saludar l'Eva Bertran. Què tal? Molt bon vespre.
Bon vespre.
Benvinguda. Per parlar-nos avui de què ens portes?
Avui us parlo de La illa deserta, l'espectacle que veurem aquest diumenge a Cal Bolet.
Mirem a veure més o menys de què va.
Vinga.
Joan era intel·ligent, amable, divertit.
Una mica lleig.
És que rèiem molt junts i veiem les pel·lícules del Fellini. Mantenia.
Una mica de dretes, també, no?
Doncs com tothom, suposo. Però aquell viatge em va fer recuperar una alegria que havia perdut. I em convidava a ballar i anar al karaoke.
Felicitat. Tenerse per mano, andare lontano, la felicitat.
Una obra bastant feliç, eh?
Sí, sí, sí. De dues persones que no tenen res a veure. Ell, Miqui Esparvé, ella, la guanyadora del Gaudí, Maria Rodríguez.
Pam.
Pam. No és per res, però... ell és un autor, un actor, perdoneu, en hores baixes, que fa de repartidor, i ella, una activista anticapitalista que ha acabat treballant en un banc. L'atzar fa que quedin tancats 2 hores dins d'un ascensor i s'acabin donant el telèfon, però què passarà a partir d'aquest moment? Marc Artigau, l'autor de l'obra, parla d'aquestes petites casualitats. Uh-huh. Un número de telèfon mal donat, que no s'apunta bé, un viatge inoportú, una trobada fugaç en un centre comercial, decisions que condicionen la vida. Al final, la conclusió és... De vegades, no, el que ens podem preguntar que és allò que hauria pogut ser i al final no ha sigut, no?
Hi ha una pel·lícula que es diu Dos vides en un instante. que segur que coneixes molt bé. Ah, no?
No,
perdó, perdó, pensava que sí.
Context.
Diria que és de la Gwyneth Paltrow, diria, que justament explica una situació en què passa això. Què passa si la teva vida prens, en el seu cas, perd un metro?
Mira, recomanació, la miraré.
Sí, sí, perquè és molt xula. Què passa si què li hauria passat si hagués agafat aquell metro? I la pel·lícula t'explica les dues vides possibles, depenent de si agafa o no justament aquell metro.
També em fa recordar allò de Triga la teva aventura, no?
Una sí, mica. Senyora. Una mica, una
exacte.
Mica. Sí.
Bé, L'illa deserta és una comèdia agradolça sobre l'amor, sobre aquest ici, no? Allò que mires enrere, que el dramaturg Marc Artigau va escriure a partir d'una experiència personal. Fa molta gràcia perquè diu, jo és que quan tenia 30 anys em vaig enamorar com un adolescent. Diu, i això ho havia de fer obra de teatre. I a més, tant ell com la productora, que és la Brutal, que l'hem vist moltes vegades aquí a Cal Bolet, tenien clar que volien el Miqui i la Maria de protagonistes.
Per què? Ah, sí?
Sí, sí, sí. I fins que no han tingut les agendes lliures els dos, no s'ha produït
sort que l'han tingut prou lliure com per poder girar-la.
Exacte,
i que vinguin
exacte,
a Vilafranca.
Sí, sí. I dos persones que tenen unes agendes supercompromeses. Per tant, ens sentim superprivilegiades de tenir aquest parell d'artistes a Vilafranca. Bé, és un espectacle que hi ha molt de canvi de personatge, amb un ritme molt trepidant. Jo crec que el públic connectarà des del primer minut amb la història i els personatges, i bé, crec que la banda sonora que acompanya l'espectacle també és un punt afegit,
sí, sí.
Que fins i tot podem trobar una llista Spotify amb les cançons de
l'espectacle. Molt bé. Quedaven
molt poquetes
entrades i el segon pis.
Exacte.
Crec, si
sí,
no m'equivoco.
Sí, sí, correcte.
Però en queden.
En queden.
En queden. I el segon pis es veu fantàsticament bé, eh? No és pas que es vegi pitjor. Per tant, espectacles.vilafranca.cat, si us ve de gust ser feliç amb L'illa deserta de Marc Artigau, que ens ha explicat l'Eva. Eva, moltes gràcies.
A tu.
Per venir al Camerino i t'esperem dijous que ve.
Fins la setmana vinent.
A punt d'entrar al Camerino un dels guitarristes més potents d'aquest país, un vilafranquí que pot dir que ha tocat amb Bobby Kimball, amb Alejandro Sanz, amb Rocío Jurado, Sergio Dalma, Miguel Bosé, Anna Belén i, per descomptat, amb en Joan Manuel Serrat. Entre d'altres. En David Palau, que segur que ja sabeu que estem parlant d'ell, va guanyar un Grammy l'any 2012 pels arranjaments i direcció musical del DVD Una noche en el Real, de David Bisbal, com a millor disc de pop tradicional. En David Palau igual ve i et toca uns temes en directe a Ràdio Vilafranca, com estem escoltant ara de fons, com et fa un concert solidari a l'Auditori, com ha fet aquest dissabte passat, com se'n va de gira amb en Joaquín Sabina. És multitasques, és conegut com el guitarrista dels famosos, òbviament, i a aquesta hora de la nit el tenim al telèfon. David Palau, què tal? Molt bona nit, benvingut.
Un plaer, molt bona nit a tothom i moltes gràcies per invitar-me.
Gràcies per acompanyar-nos. On et trobem ara mateix? Estàs de camí? Estàs
doncs
per aquí?
Estic acabant d'ultimar detalls i de preparar l'espectacle de demà i d'estudiar algunes coses perquè vull sempre sorprendre i oferir alguna cosa nou.
Has dit espectacle i no has dit concert. I no sé si això és perquè va una mica més enllà d'un concert, el que veurem demà a l'Auditori, o perquè t'ha sortit així.
Jo crec que la música és sempre una celebració i és algo molt, molt més gran de simplement pujar a un escenari i tocar cançons. És una cosa que els músics, i en aquest cas el Kid Frus i jo, hi deixem un tros de l'ànima, és un tros d'aquell moment, d'aquella manera que tenim d'interpretar. I això ho fa molt més espectacle que un concert. A vegades un concert és, bueno, vaig i veig gent tocar música i ja està. No, nosaltres el que fem demà és algo molt bonic, que és una adaptació i una interpretació d'una obra que no necessita cap adaptació, que és la del senyor i la del gran mestre Joan Manuel Serrat, però és una visió molt personal i això doncs, sempre requereix un esforç i una implicació especial i bueno, m'ha sortit més el concepte espectacle que el concert.
Va, fem-ho bé perquè hem fet un rapidíssim i brevíssim recorregut per la trajectòria artística d'en David Palau, però avui el tenim aquí perquè el tenim al camerino perquè volem parlar del concert de demà, que serà l'Auditori, que porta per nom les cançons de Serrat sense Serrat i que, com ell mateix ens explica, doncs ens oferiran en companyia tots dos músics, en Josep Mas, en Kid Flus i en David Palau. Tots dos heu compartit gira amb en Joan Manuel Serrat. En el cas de Kid Flus, també ha fet alguns dels arranjaments dels temes que ha anat interpretant en Joan Manuel Serrat a la gira. És així?
Sí, és clar. El Kid Flus, també per edat, ell porta quasi 40 anys amb el Serrat i, a més, ha sigut productor d'alguns discos importants d'ells, des del Serrat Tarrés fins a l'Històries de la Xina, tot allò. A més, era el productor i ha tocat amb ell en directe. Jo fa més de 20 anys que estic també amb el Serrat i amb el Kid Flus i, a més, valga d'explicar, que vull explicar a la gent que demà per mi serà una cosa absolutament especial i molt commovedora perquè no simplement estic a casa meva, que és Vilafranca i és una ciutat que estimo i que m'ha vist créixer musicalment any rere any, sinó que, a més, jo vaig descobrir i em vaig enamorar del Kid Flus l'any 1982-83. Jo el anava a veure amb Pegasus. Ell tenia una banda increïble que es deia Pegasus.
Sí,
i jo era un adolescent, un nen, un preadolescent, al·lucinant amb els seus discos i per mi és un gran referent. I llavors, demà poder, pues, tenim un auditori ple fins dalt i ens congratula i és un honor poder dir que Vilafranca estima el que en fem i a mi em toca d'una manera molt personal i ho faig amb algú que és algun absolut referent i mestre per part meva.
I com va ser? Com us vau trobar? Perquè com vas passar d'admirar-lo i de seguir la música que feia a compartir escenaris amb ell? En aquest cas parlo del Kid Flus, després ja anirem a Serrat. Sí.
Hosti, no, el Kid Flus
hi ha una trajectòria aquí, David, a veure què vols.
Sí. No he parat aquests últims anys. Jo vaig conèixer el Kid Flus perquè vaig començar treballant amb la seva dona, que era una cantant rockera, i et parlo de l'any 80... finals dels 80s-90s, i a partir d'aquí un dia començo a tocar amb ella, faig una presentació de disc, i el Kid Flus estava, evidentment, doncs, a baix en el públic. I al cap d'una estona, quan vam acabar el concert, doncs el típic, allò de la barra, hola, què tal, escolta, encantat de conèixer't. Jo ja sabia qui era, perfectament. I recordo que em va dir, escolta, nano, tu fas això d'anar pels estudis i graves coses i si et truco tu vindries? Si et truco vol dir, et truco a casa als teus pares, perquè no hi havia ni mòbils en aquella època, t'estic parlant.
No, ja.
I jo, clar, jo al·lucinant, li vaig dir, sí, clar, em faria molta il·lusió això. I la primera gravació que jo vaig fer amb el Kid Flus, que va ser l'any 90 i algo, va ser pel Manolo Escobar, imagina't. Va ser una adaptació de La Saeta del Serrat en un disc del Manolo Escobar.
Però què dius?
Imagina't si vam arrencar forts, el Kid Flus i jo. Vam arrencar molt forts. I des d'allà hem sigut absolutament inseparables des de l'amor i el respecte mutu.
Ara que dius això de trucar a casa els teus pares i el fix, el fix, que és on trucàvem als anys 80, els teus pares què deien? El teu pare què deia? Què... Dic el teu pare perquè has fet referència amb ell,
sí,
eh?
Sí, els dos, sí.
Quan tu tocaves la guitarra i tota l'estona i t'hi dedicaves i assajaves i estudiaves i al final ja veien que això era el que tu feies i volies fer, com s'ho van prendre?
Bueno, com a bons pares tenien tots els dubtes del món, perquè aquesta és una professió molt boja i molt, molt incerta. I, a més, se'n té molt poca informació, no? Tu vols ser altres professions, sense desmereixer el que diré, o tu vols ser metge, el meu germà és un gran doctor, i hi ha una carrera, hi ha una universitat, hi ha un camí. Però quan tu vols ser músic, no hi ha un camí. Tot té que veure amb les teves capacitats, amb la teva preparació, la disciplina, amb com et mous, amb com coneixes a la gent, amb moltes coses. Llavors, aquest buit legal...
La sort també, David.
La sort, És important estar en els llocs, en el moment correcte, però és molt més important tenir educació, saber estar, saber quan has de parlar amb la gent, saber quan t'has de retirar, que a vegades la gent és molt pesada i molt invasiva, i hi ha algú que tu has estat treballant durant anys i desenvolupant un talent, et pots carregar al moment perquè a la persona amb qui decideixes anar a parlar li resultes pesat. Mm-hmm. Has de tenir pues, una miqueta de bagatge i don de gentes, no? Has de saber estar i saber veure quan és el moment, però no perquè hi hagi una oportunitat que et tires de cap, sinó perquè cada dia tu has de generar el teu moment. Jo porto cada dia tocant i cada dia fent coses i toco a tot arreu del món. I quan dic a tot arreu vol dir des del Madison Square Garden fins a la Rambla, al carrer, gratis. I això és la professió de ser músic. I els pares, evidentment, que ho apoyaven. Jo vaig acabar tots els meus estudis a l'Escola Montagut i després vaig fer telecomunicacions, però ràpidament la cabra tira al monte i jo ja estava molt involucrat amb grups de Vilafranca, amb els Aqua, després amb els Estem Tips, després amb els Pollos, després amb tota aquesta gent, tota la vida hi he estat involucrat fent música.
I amb en Joan Manuel Serrat, que es diu Ràpid.
I amb el Joan Manuel Serrat, sí.
Jo crec que tothom ens faria gràcia saber que ens expliquis com és un dia a l'atzar, un dia qualsevol, un dia d'una gira amb en Joan Manuel Serrat, com és, no? És a dir, com comença el dia, quanta estona estàs amb ell assajant, si és que assaja o ja no assaja, perquè ja pot permetre's no assajar, aquestes coses, aquestes interioritats que tu com a músic que l'acompanyes des de fa tant de temps, saps i has viscut. I ara et resulta una rutina, però segur que la tensió dels primers dies, no?, d'estar damunt de l'escenari amb en Joan Manuel Serrat, devien fer-te estar molt alerta, no?
Sí, és molt fort. O sigui, jo recordo perfectament la primera vegada que vaig agafar una guitarra i vaig tenir un assaig. Bueno, la primera nit que jo vaig conèixer el Serrat, perquè a mi se m'havia trucat a Madrid a gravar el disc Versos en la Boca, que això és l'any 2002, i evidentment doncs, ja vaig estar a l'estudi, el vaig tractar una mica. Bueno, aquella nit jo vaig acabar a l'habitació amb ell, xerrant, fotent-nos una ampolla de vi i veient La Guerra de les Galàxies. Sí, això, de sake. Mm-hmm. Amb la qual
cosa malament,
va ser molt bonic. Sí, va ser molt bonic, perquè ell es va mostrar molt, molt normal i molt, molt natural i molt humà, com és. I en el fons ell volia conèixer-me. Jo com a músic està clar que li encaixava i ara faltava veure si jo li encaixava com a persona. I després d'aquell sopar i d'una estona molt bonica parlant pues, de la vida, de la família, dels pares, dels somnis, al cap d'una setmana, quan vam acabar aquella feina, el mànager em va dir, escolta, Palau, ¿tú quieres venir de gira con nosotros? Serrat está encantado contigo. Dic, bueno, fantàstic. I així 20 anys. Però com?
Havies fet una gira gran un dia abans? Sí, no?
Sí, sí. Jo venia de fer 7 anys amb Sergio Dalma i jo havia estat ja molts anys girant per tot Espanya. Havíem ja anat a tocar a Latinoamèrica alguna vegada, però clar, el Serrat són paraules majors. El Serrat és el tio més icònic i més gran que tenim. Les seves gires són espectaculars. O sigui, jo aquell any, si no recordo malament, vaig fer com 140 shows en un any i va ser agafar la maleta i passar 6-7 mesos a Sud-amèrica. Uh-huh. O sigui, jo amb una gira d'aquestes viatges més de 300 dies l'any. O sigui, em va canviar la vida de cop i vaig pujar amb una indústria representada per un home que està absolutament a Champions, la número 1. Uh-huh. Què vol dir? Que viatges, que tens molta cultura, estàs cada dia agafant avions, cada dia passes fronteres, immigració, veus moltes cultures, moltes realitats, tens hores i temps, si tu tens una miqueta d'inquietud i surts de l'hotel, evidentment, però coneixes la realitat de molts països, que evidentment una vegada allà no té res a veure amb la d'aquí, no és el mateix conèixer Colòmbia, Equador, Xile, Argentina, Mèxic, des d'aquí que allà. Allà amb gent que t'estima, gent que et porta a les seves cases.
Tornant a la pregunta original, un dia a l'atzar, un dia d'una gira amb en Joan Manuel Serrat, com és? Com comença el dia? Com és de llarg? Quina rutina teniu?
Doncs mira, un dia comença amb la nit abans. Perquè, clar, té que veure si aquell dia viatges o no. Però si no viatges, tu tens dies normals, disfrutes de la ciutat allà on estiguis i fins al migdia tens vida normal. Moltes vegades dinem amb ell, moltes vegades tenim una convivència amb ell. Quan arriba l'hora de la prova de so, es va en el lloc, en l'estadi, i es comença a treballar. I tota la part personal i les risses queden en un costat i tu comences a ser el professional i ell, evidentment, és l'artista que és. I ell és una persona responsable que assaja cada dia del món. És una persona disciplinada, que és el primer que se sap la seva part, i això doncs fa que tu, com a professional, se t'exigeixi i tu t'autoexigeixes, evidentment, doncs, tota la perfecció que puguis aportar. I allà comença un rol, allà comença. Tothom sap qui és, evidentment el senyor Serrat és la gran estrella que és, i des del respecte entens pues, els moments de nervis, els moments de canvis, o els moments de cop i volta aquell dia hi ha un invitat, o s'ha de fer una cançó que ahir no fèiem perquè acabem de canviar de país, i en aquell concert, doncs, o en aquell país, aquella cançó havia sigut single. O sigui, has d'estar molt obert i com a professional molt capaç de solucionar coses que al cap d'un parell d'hores estaràs tocant per 20 o 25.000 persones. Amb la qual has de tenir una ment molt oberta, però a la vegada bueno, aquella professionalitat que per això se't paga i per això estàs allà.
Mm-hmm. Què és el millor i el pitjor d'aquestes gires maratonianes? No d'aquestes, amb en Joan Manuel Serrat, eh? Em refereixo a estar 3, 4, 5, 6 mesos, no fora de casa, sinó que la teva casa sigui doncs, aquest viatge.
Clar. Mira, el millor és la quantitat de riquesa cultural i personal que tu aprens. Viatges. Cada dia són tradicions noves, gent nova, cultures noves. I si ets una persona amb certa inquietud per descobrir, és un regal, és un regal. O sigui, jo sempre deia, no simplement viatjo gratis, sinó que és que a més em paguen, que ja és el colmo. Però, i per altra banda, la part dolenta canvia amb l'edat. Jo vaig conèixer molt jove, 23, 24 anys, que ja girava pel món, i aquella edat és, imagina't, és estar a Disneylàndia tot el dia. Però de gran et comença a passar... Bueno, jo personalment el que més em pesa és que jo soc pare. Jo tinc una filla preciosa que té 8 anys i que l'altre dia va estar aquí també en l'estudi i feia uns ulls i li vaig dir ui, Martina, que igual tenim una professió nova.
Es porten
a
sang.
I això, evidentment, doncs, hi ha una enyorança, et perds coses. Els teus amics surten, els teus amics fan festes, els teus amics van a l'estiu a la platja o fan aniversaris i tu no hi ets, tu sempre estàs lluny. I això és una cosa que intentes connectar i desconnectar, no? Perquè una gira és meravellosa, però no és una vida real. Tu, quan acabes la gira, en realitat la teva vida és la teva casa i el teu entorn i Vilafranca i la gent que t'estimes. I aquella nit al Hilton a Nova York o aquell estadi amb 90.000 persones ha sigut una realitat, però és conseqüència de la teva feina, però no és el teu dia a dia. I això és molt important tenir-ho clar i separar-ho.
Parlem amb en David Palau, ens explica la seva experiència d'aquests anys acompanyant en gira a moltíssims músics de primer nivell. En aquest cas, i molt concretament, parlem d'en Joan Manuel Serrat, perquè demà mateix les cançons de Serrat sense Serrat amb en David Palau i amb en Kid Flus sonaran a l'auditori a partir de les 8. Queda molt poqueta entrada, molt poqueta cosa. Busquem una proximitat, un de tu a tu, entre en Josep Mas, en David Palau i el públic de l'auditori, perquè estem parlant de cançons que no només han travessat generacions, sinó que per molta gent són la banda sonora d'èpoques senceres de la seva vida. Són cançons que han marcat a molta gent. M'imagino que vosaltres sabeu quina és amb la que la gent vibra més a cada lloc. I probablement n'hi ha algunes que vibren molt a tot arreu, però, com deies abans, no hi ha països on directament es relacionen amb una cançó, no? Penso que probablement a Catalunya Paraules d'amor és una d'elles.
Indubtablement. O sigui, és una de les grans cançons. A vegades, inclús, el Serrat feia la broma de que era una de les cançons que més sonava en els enterraments, en els tanatoris.
Ell
feia aquesta broma, però és que és veritat. És una cançó històrica i que li toca el cor a moltíssimes generacions. Però hi ha Lucía, hi ha Penélope, hi ha Mediterráneo, hi ha Aquelles pequeñas cosas, hi ha Para... Totes aquestes cançons que, repeteixo, no, són la banda sonora de molts anys i de moltes generacions i que han canviat doncs, la història de la música moltes vegades en circumstàncies de la vida. Són moments brutals. És més, en el final del show normalment toquem Mediterrani o toquem Paraules d'amor,
sí.
Invitem el públic a que canti, a que siguin els nostres cantants, no? El Kid Fusió tocarem perquè el públic canti i farem alguna molt bonic.
I ja què esperes del públic de Vilafranca? Que tu el coneixes bé, el públic de Vilafranca. S'engrescaran, cantaran o què?
Bueno, els hi costarà una mica al començament, però ja farem que se n'oblidin ràpid i que disfrutin i que entrin en la màgia del moment que esperem poder crear. I jo em sento molt orgullós de la gent de Vilafranca, de la gent del Penedès, perquè són gent que al llarg dels anys me'ls he anat trobant, són gent que m'estimo al llarg dels anys i sempre m'han donat aquella cosa de la confiança i de l'acceptació. No, Palau, hosti, t'he vist aquí, o et vaig veure en el concert amb Alejandro Sanz, o et vaig veure... Sempre els hi fa molta il·lusió i aquesta connexió me la fan sentir i sé que demà serà un moment molt, molt emotiu per mi i segurament m'hauré d'amagar alguna llàgrima i tot.
T'he de dir que avui, quan estava preparant entrevista i parlava amb alguna gent que tenia pel voltant, tothom tenia com una anècdota sobre tu. Sí, sí, perquè tu saps que va tocar amb la Rocío Jurado l'últim concert que va fer. Tu saps que tenia una guitarra amb el seu nom i... Tothom tenia com coses a explicar-me sobre tu. És a dir, que jo crec que demà hi haurà claca a l'auditori.
Que bonic.
És possible tenir-ne una de cançó preferida d'en Serrat? Per tu, series capaç de triar-ne una? De dir, a mi la que em toca, la que, malgrat els anys i malgrat les vegades que l'hagi tocat, aquesta és la que més n'hi ha, existeix?
Mira, segurament em podria dir dos i per raons completament diferents. Una d'elles és una cançó que es diu De Cartón Piedra,
sí.
Que és una absoluta meravella. Uh-huh. Narra la història d'un personatge que va pel carrer i s'enamora d'un maniquí d'un escaparat.
Sí, sí, la conec.
I llavors ell està convençut que aquell maniquí li guinya l'ull i es canvia de roba per ell i hi ha una història preciosa.
Sí.
El tio trenca l'escaparat, sí. I se l'emporta corrent. Mm. És genial. És genial. Em sembla brillant i només les primeres frases ja diu alguna cosa així com era la glòria vestida de tul.
Con la mirada brillante y azul, o distante y azul,
això.
Sí, sí.
con unos zapatos de falso charol que reflejaban el paso del sol o algo así. Em sembla genial, em sembla digne del gran mestre que és el senyor Serrat. I després hi ha cançons que a mi personalment m'agrada molt tocar, Lucía, m'agrada molt. Demà faré una adaptació preciosa amb guitarra de Penélope, que és una cançó molt bonica i que perdura amb els anys. Sí, hi ha cançons que passen per les meves mans i em fan sempre tremolar per dins.
Doncs ja que demà ens faràs tremolar el públic de l'auditori, avui intentarem fer-te tremolar una miqueta acomiadant-te amb aquesta De Cartón Piedra. David Palau i en Kid Fluss demà a l'auditori estrenant aquest homenatge a Serrat, les cançons de Serrat sense Serrat. Moltes gràcies per atendre'ns, per entrar al Camerino aquest dijous i, si et sembla bé, en marxem escoltant De Cartón Piedra, que s'ho val.
A vosaltres, un plaer sempre per tot el carinyo i l'espai que em dediqueu. I això, una abraçada a tothom, que demà vindrà i esperem disfrutar.
Vinga, gràcies. Fins demà, David. Moltes gràcies.
Fins. Gràcies.
De cartón piedra que de San Esteban a Navidades entre saldos y novedades hacía más tierna mi acera. No era como esas muñecas de abril que me arañaron de frente y perfil, que se comieron mi naranja a gajos, que me arrancaron la ilusión de cuajo. Con la presteza que da el alquiler, olvida el aire que respiro ayer, juega las cartas que le da el momento, mañana es solo un adverbio de tiempo. No, no, ella esperaba en su vitrina verme doblar aquella esquina, como una novia, como un pajarillo pidiéndome, libérame, libérame, y huyamos a escribir la historia. De una pedrada me cargué el cristal y corrí, corrí con ella hasta mi portal. Todo su cuerpo me tembló en los brazos, no sonreía la luna de marzo. Bajo la lluvia bailamos un vals, un, dos, tres, un, dos, tres.
No podem trobar una altra cançó millor per acomiadar avui el programa, per tancar avui el Camerino, és a dir, que acabem amb De Cartón Piedra. Us emplacem a tornar-hi el proper dijous amb més ràdio, amb més teatre, amb més música i a no perdre-us Illa Deserta i a no perdre-us Serrat sense Serrat. Espectacles.vilafranca.cat si ens voleu acompanyar en aquest cap de setmana ple de cultura. Bona setmana i fins dijous vinent.